Passen 3 minuts de 2:15 del matí i aquesta hora toca en lloc com a casa la secció més familiar del Sant Cugat a Fons, que ens acosta com sempre la Marisol de la Horde. Molt bon dia, Marisol, com estàs?
Hola, Sergio, molt bé, molt ben acompanyada.
Avui sí, qui t'acompanya avui, digue'm?
Mira, ha vingut la Laura Ribés, que és responsable de màrqueting de Millennium Baby, i suposo que us sonen les cadires de seguretat infantil Fibex, i avui ens explicarà cosetes, oi, Laura?
I tant, molt bon dia a tothom.
També tenim avui nosaltres la Immaculada Balcells. Molt bon dia, Immaculada.
Hola, bon dia.
Com sempre, per acabar, ens oferirà algun tema.
Sí, sí, tocaré un vals de Carcassi.
Fantàstic.
Per vosaltres, sí.
Genial, doncs això cap al final de la secció, passar tres quarts de 12. Què podem dir sobre aquestes cadires? Existeix algun tipus de cadira que no sigui correcta per l'utilització, perquè els nanos s'hi asseguin?
Mira, jo t'explico. Totes les cadires que estan en el mercat són cadires que estan homologades i hi ha moltes cadires. Existeixen les diferents cadires perquè el nen, la forma del cos va canviant i, per tant, doncs, depèn en quin pes tingui i quina edat es trobi, doncs necessitarà un grup de cadires o un altre.
D'acord. Exacte. Llavors, per saber si una cadira és adequada per la criatura en qüestió, com s'ha de mirar això?
Doncs mira, jo t'explico. Hi ha diferents grups. Hi ha el grup 0+, que és per recent nascuts fins als 18 mesos, més o menys. El que hem de tenir en compte és que sempre el que prima, sobretot, és el tema del pes. Val? Aquest grup seria fins als 13 quilos. Després també hi ha combinacions de grup. Podem tenir el grup 0+ i el grup 1, que seria fins als 4 anys, als 18 quilos, més o menys. També simplement el grup 1, que seria dels 9 mesos als 4 anys, doncs dels 9 quilos als 18 quilos. Després el grup 1, 2 i 3, que seria doncs de 9 mesos a 12 anys, que després ja no necessitarien cap altra cadira. I si no, doncs el grup 2 i el grup 2 i 3, que seria dels 3 anys fins als 12 també.
Déu-n'hi-do. Quan pel que fa al grup 0, comentaves, pels més menuts,
pels bebitos,
pels bebès, clar, aquest requereix unes condicions a l'hora de posar el cotxe una miqueta diferents a la resta, si no vaig malament.
A veure, sí, exacte, és una cadira que ha d'anar en sentit invers a la marxa, més que res perquè així doncs al nen sempre li estem oferint molta més seguretat. En cas d'impacte, doncs al nen el que estem fent és reduir en un 80% el risc de que sofregi lesions, no? Llavors és una cadira que, per exemple, doncs si hem d'instal·lar a la zona del copilot, s'han de desinstal·lar tots els airbags.
Però llavors la millor manera la manera més segura és anar en sentit contrari a la marxa.
Sí.
Ostres, curiós.
Bueno, una mica aquí la Laura volia destacar una coseta, i és que, degut a que en aquest cas Fibex és bastant pioner i sempre estan investigant com ajudar els pares i les famílies, han fet un estudi amb RAFE i justament han investigat que la millor manera és que el nen vagi dins del cotxe amb la seva cadireta en sentit invers a la marxa, i l'ideal és fins als 4 anyets, més o menys.
Exacte, correcte. Fins als 4 anys, que són uns 18 quilos, més o menys. El fet és que en cas d'impacte, les forces que generen en aquest impacte no són absorbides simplement pel nen, sinó que són absorbides també per tot el respatller de la cadira. I on hi estàs donant molta més seguretat. De fet, és el que comentava, no? Arribem a reduir fins en un 80% el risc de que puguin tenir doncs lesions greus.
Clar, la sacsejada és molt menor, en aquest cas.
S'absorbeixen molt millor les energies. Si tenim una cadira que la fiquem en el sentit de la marxa, en cas d'impacte el que estem fent és que és de les cervicals, el coll del nen que absorbeix tota l'energia, no? Llavors el nen encara no està del tot format com perquè pugui arribar a suportar totes aquestes tensions, i d'aquí doncs que pateixi molt més.
Però és una imatge que es fa, si més no, curiosa. Vaja, no estem tan acostumats
no estem
a veure
acostumats,
el nen assegut al darrere, marxa enrere. I de fet estic veient ara mateix una foto
ben contenta la nena, no?
Sí, se la veu aquí llegint un llibret, o sigui que està força contenta, però és una cosa insòlita en aquest sentit. La gent comença a fer-ho, això?
A veure, us explico. En els països nòrdics sí que ja és un costum, i ja els nens fins als 4 anys doncs poden anar, bueno, de fet els acostumen a anar en sentit invers a la marxa. Aquí a Espanya no estem acostumats a això, simplement amb el grup 0+, que quan el nen és recent nascut sí que els fiquem en sentit invers a la marxa perquè les cadires tenen aquesta configuració. Però l'ideal això és quan més temps el puguis portar en sentit invers a la marxa, molt millor. I doncs estem en aquest punt doncs, que l'ideal seria instal·lar així les cadires, i més que res perquè estem donant més seguretat als petits.
Clar, exacte. També hi ha diferents tipus de cadires amb més o menys protecció?
A veure, totes
moltes,
les...
Moltes, oi?
Sí, a veure, totes les cadires que hi ha al mercat estan homologades, vale? I totes passen la homologació, que és la R44/04. En el cul de les cadires hi ha una enganxina que posa aquesta homologació, que és la que és vigent. Llavors, que totes les cadires estiguin homologades no significa que totes protegeixin igual. Per això d'aquí que hi ha els tests europeus, que són anuals, els resultats surten doncs, a finals de maig, i es testen les cadires, i aquí es demostra quines cadires, doncs, diguéssim, que quines protegeixen més i quines protegeixen menys, no? Hi ha cadires doncs, que realment doncs, o s'han partit o surten disparades, i aquestes cadires realment es poden comprar.
Però això com no? Es pot saber si una cadira val la pena o no en aquest sentit?
Nosaltres, per tot això, diem que s'han de remetre en els tests europeus que són públics.
Informar-se.
Sí, en aquest cas, doncs, el Real Automòbil Club d'Espanya, el RACE, els tenen a la seva pàgina web. Són tests totalment independents, on participen, doncs, el RAC, per exemple, també participa. Llavors, són els clubs d'automòbil i organitzacions de consumidors que hi participen en aquests tests, agafen cadires, van a botigues, les agafen i les testen. Llavors, allà es demostra, tot i que passin la homologació, es demostra quines protegeixen més i quines menys.
D'altra banda, parlem de dispositius de seguretat, coixins de seguretat i arnesos de 5 punts. Jo aquest segon, sincerament, no el conec.
Aquí està la, està la intriga.
No, aquí m'enganxeu. Quina diferència hi ha i exactament què és?
Perquè, a més, Laura volia que expliquessis en anècdotes que hi ha nens que a vegades estan assentadets a la cadira, es treuen els braços de l'arnès, oi?
Exacte, correcte. Això és un estudi que vam realitzar amb el RACE i vam veure que la majoria de nens el que acostumen a fer és un 50% acostumen a treure els braços dels arnesos.
Caram.
Val? Perquè, bueno, doncs perquè no els hi agrada.
No els agrada.
Llavors, quan ja tenen aquella picardia, no, de treure els braços dels arnesos, doncs llavors aprofiten i els treuen. Llavors, no, aquesta cadira no està ben instal·lada. En cas d'impacte no els protegirà bé.
Clar.
Perquè no estan ben subjectats, no? Llavors, nosaltres, l'important d'una cadira també, quan es testa, és que també es testa que la instal·lació sigui fàcil i sigui correcta.
Sigui fàcil. Mm-hmm.
Llavors, a Cibex nosaltres no tenim els arnesos de 5 punts. Nosaltres utilitzem el coixí de seguretat, que el que evitem és que hi hagin errors en la instal·lació.
Correcte.
El coixí de seguretat el nen mai podrà treure'l i sempre anirà protegit. En cas
d'impacte... S'ajusta amb el cinturó igualment, això.
S'ajusta amb el cinturó, correcte.
Mm-hmm. Que davant seu, veus, ara tenim aquí una foto d'un nen i davant seu...
Porta un coixí.
Porta un coixí.
Exacte. El que també fem és que tota la part superior del cos li quedi lliure.
Uh-huh. I també hi ha diferències, sobretot, quan el reposacaps i les proteccions laterals també teniu algunes diferències.
Sí, a veure, el que passa és que aquí encara està... O sigui, els pares encara poden comprar, diguéssim, els alçadors. És a dir, són cadires que no tenen el respatller, no tenen proteccions laterals. I doncs, en cas d'impacte lateral, realment això és molt perjudicial perquè el cos del nen impacta directament contra la finestra, no? Llavors, nosaltres el que fem, bueno, són cadires que tenen totes el respatller, a més venen amb doble protecció lateral, llavors, en cas d'impacte, qui absorbeix l'energia és el respatller de la cadira i no el cos del nen.
Correcte. D'altra banda, hem de parlar de certs conceptes que a vegades no queden massa clars, sobretot el tema dels airbags.
Els airbags.
Clar, quan s'han d'activar i quan s'han de desactivar amb les cadires de seguretat?
Exacte, mira, els airbags, quan col·loquem una cadira del grup 0 Plus en el sentit invers a la marxa, en la zona del copilot, sempre s'han de desactivar els airbags.
Val? En el copilot.
Exacte, s'han de desactivar. Llavors, nosaltres sempre, per evitar confusions, diem, si us plau, que la cadira s'instal·li a la part del darrere del cotxe, que llavors evitarem que hi hagi una mala instal·lació, perquè pots portar una cadira molt bona, que si la instal·les malament, no protegirà.
Exacte. És important, això.
Això és molt important.
Fantàstic.
És molt important.
D'altra banda, un altre concepte, un ISOFIX. Què és l'ISOFIX?
Què és l'ISOFIX? Allò que tothom diu, vol el cotxe amb ISOFIX, sí o no? Posi'm l'ISOFIX.
Posi'l.
Per el que pugi, també.
Sí. A veure, l'ISOFIX són com uns ganxos que el que fan és poder subjectar, és un altre punt de subjecció de la cadira. Llavors, les cadires porten uns ganxos de metall que el que fem és enganxar-los en el seient del cotxe. El que estem donant és més seguretat i més estabilitat a la cadira.
Mm-hmm. I pel que fa a l'efecte submarí, què és aquest concepte?
A veure, l'efecte submarí, ho expliquem perquè tothom diu, ai, l'efecte submarí, l'efecte submarí.
Que sigui visual, Laura.
A veure, l'efecte submarí és, si nosaltres, una cadira del grup 2 i 3, que aquestes cadires mai poden anar reclinades, o sigui, sempre han d'anar ben rectes, si nosaltres les reclinéssim, què passaria? Que el nen en aquestes cadires ja utilitzen el cinturó de seguretat. En cas d'impacte, imagineu-vos, la cadira està reclinada, el nen el que faria seria, passaria entre el cinturó i la cadira, no? De tal manera que
s'enfonsaria
cap a baix, i llavors el cinturó li faria molt de mal en el coll.
Exacte.
Per això les cadires del grup 2 i 3, que els pares sempre ens diuen, vull que la cadira reclini perquè així el nen anirà més còmode per dormir. No,
no.
Amb una cadira del grup 2 i 3 ha d'anar ben recta.
Correcte. Doncs seguretat davant de tot. En aquest sentit, el nen vol dormir, alguna cosa, recomanacions per viatjar amb nanos al cotxe, amb criatures, què en diries?
A veure,
tres cosetes, va.
A veure, nosaltres, una cosa, la més important és que diem que el tema de seguretat, que això ho han d'escollir els pares, han de veure aquí quina cadira protegeix, i un cop decideixin quina cadira protegeix, que deixin escollir el nen el color. Perquè si no, cada cop...
Molt bon truquillo, això, Sergio?
Que t'està bé.
Que facin sentir que la cadira és seva. Perquè si no, els pares cada cop que vagin al cotxe i el nen, hagin de sentar el nen a la cadira, tindran un problema. I llavors, si sap que el nen, aquell color i aquella cadira
és seva.
Se sentarà sense cap problema.
Ben trobat. Doncs una molt bona solució per fer que el nano se senti còmode a la seva cadira, la seva major.
I
tant.
Jo vull destacar de Cibex, que, i els animo, ara ens direm a la web, que ells habitualment fan xerrades i tallers per pares. Mm-hmm. Per tant, ells tenen dos vessants interessants, i és que formen constantment els papàs, i a més tenen tècniques per veure com el papà escamela el fill, que serà l'usuari final, no? Anem així a dues bandes?
A veure, nosaltres sempre el que fem és donar molta formació, perquè ens interessa que els nens vagin ben protegits, d'aquí que també estiguem col·laborant amb el RACE, més que res, perquè és el més preuat que tenim en aquesta societat, els nens petits.
Els nens.
Llavors, nosaltres, tota la informació, amb tot el que puguem ajudar, fem xerrades, atenem a trucades, contestem per Facebook, vull dir que nosaltres és una responsabilitat social que tenim. Per
vols donar alguna web, si vols, algun...
Doncs mira, les nostres dades de contacte estan a millenniumbaby.es i allà tots ens trobaran totes les xarxes socials on som, números de telèfon, e-mails...
Perquè els papàs tenen dubtes, no?
Molts dubtes, rebem moltes peticions al dia, potser unes 10 peticions cada dia.
Sí? Déu-n'hi-do.
Caram, tu, doncs una bona tasca la que es fa des de Cibes, sense cap mena de dubte. Marisol, ja per anar a agafar la recta final de la secció, em volies parlar d'un article...
Sí.
Que estava molt interessant.
Exacte, jo us animo ara, totes les famílies, a que aquest cap de setmana i els següents feu cuinetes amb una carn picada, que en aquest cas és la marca Roller, que el que ha fet és un acord amb el Banc d'Aliments, i llavors vosaltres feu una recepta, l'envieu per xarxes socials a través de Roller.es, i la recepta més votada cada 15 dies tindrà un guanyador, i... A més, aquesta persona, si voleu, podrà sortir a les etiquetes del producte, però el més important és que es donaran 1.000 racions de menjar en el banc d'aliments a prop de casa seva. Per tant, a partir d'allà, cada 15 dies hi haurà un guanyador o guanyadora, i això, us animem molt a que cuineu, ja que fa fred, que estigueu a casa cuinant.
On ho podem consultar, això, Marisol?
A la web de Roller.es.
Roller.es, amb una L.
Amb una L.
Roller.es.
Sí.
Fantàstic.
I molt important això, que sabem que cada 15 dies es donarà 1.000 racions de menjar al banc d'aliments que tingueu a prop. És igual que sigui Sant Cugat, que Sabadell, que Terrassa, que Madrid. Mm-hmm.
Fantàstic. Doncs Marisol, moltíssimes gràcies.
De res.
També a Laura Riba, responsable de màrqueting de Millennium B. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
I com cada últim dijous del mes, Immaculada, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Llesta per tancar la secció amb la teva guitarra?
Sí, però Immaculada, digue'ns la recepta musical primer.
Así es verdad, ya no me acordaba. Bueno, pues uniéndome a ti, en la receta musical podría ser que cuando los padres vayan con sus hijos para que no se aburran
en el coche,
pues que lleven CDs o lleven karaokes, que se puedan, luego hay pantallas en según qué coches, y los niños canten. Entonces eso hace que el niño se lo pase bien, los papás también, y que estén atentos y distraídos.
Me parece muy buena iniciativa.
Y luego otra, que por ejemplo, tienen una canción, el Sol Sulet, por ejemplo, y dicen sus padres, bueno, pues ahora en vez de siempre repetir la misma letra, vamos a cambiar de letra. A ver, Juanito y Pepe, decid una letra, pues la que sea. Y con esa letra, esa palabra, crear una canción. Llegan al sitio y aún quieren seguir viajando de lo bien que se lo pasan.
¡Qué bueno!
Inmaculada. Quan vulguis, i amb això tanquem el lloc com a casa d'aquest dijous 28 de febrer del 2013.
Muy bien.
Endavant.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.